partir de les 12.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia, amb Marta Garau.
Onze i quatre minuts, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Aquesta és la tercera hora de programa i volem comentar-vos la polèmica amb la qual encetàvem avui al dia. I una polèmica que probablement ens acompanyarà els propers mesos. Espanya no participarà a Eurovisió.
Com deia, avui de matí, Remedios Amaya, la gran incompresa d'Eurovisió. Una avançada de la seva època, que per això va quedar darrere en 0 points. Però anem a l'actualitat. La participació d'Israel a la propera edició d'Eurovisió era un misteri fins ahir. L'única cosa que era segura és que, si finalment concursava, Espanya renunciaria al certamen musical, i és el que ha passat. I també s'han sumat en aquesta iniciativa Països Baixos, Eslovènia i Irlanda, després que les votacions celebrades a l'Assemblea General de l'Unió Europea de Radiodifusió conclogués que la permanència d'Israel al certamen musical europeu seria un fet. El boicot d'aquests països va provocar la reacció del ministre israelià d'Exteriors, en Gideon Sar, que va comentar amb duresa que la desgràcia recaigui sobre ells, és a dir, sobre nosaltres, Marta Garau, perquè, clar...
Una piulada tan agressiva...
Espanya, Eslovènia, Països Baixos i Irlanda. Són quatre països que ara mateix tenim una maledicció sobre nostra. Espanya, recordem, és un dels països dels Big Five. Què és el Big Five? Són els que posen els euros, en part, per fer aquest festival, i és un dels tres països que fins ara sempre hi havia participat. La sortida del festival implicarà que Ràdio Televisió Espanyola no emetrà la final d'Eurovisió de 2026, que tindrà lloc a Viena el proper 16 de maig, ni set semifinals de dia 12 i dia 14. Espanya va participar a Eurovisió per primera vegada el 61 i ha guanyat en dues ocasions de manera consecutiva, l'any 60 vuit en Maciel i l'any 69 en Salomé, respectivament. I com te comentava, és un dels tres únics països, juntament amb Regne Unit, Guayom Uní i Suècia, que sempre hem acudit en aquesta cita.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey! Vivo cantando, hey! Vivo soñando, hey! Solo quiero que me digas qué está pasando.
Hi havia dues maneres de que Israel no participés en el festival, és a dir, que ells mateixos, diguéssim, no hi volen participar, o que fos la Unió Europea, la UER, la Unió de Radiotelevisions Europees, que ho fes. Però Israel sempre ha rebutjat la seva potencial sortida i ha rebut el suport de països com Alemanya, que ben igual que Espanya forma part del Big Five, i també hem de dir que el govern d'Àustria va comentar, que és el país anfitrió d'enguany, que se plantejava que el país no coïs aquest esdeveniment si Israel no hi formava part. Des de la darrera edició, hem de dir, perquè ara ens demanen com votaran des d'Espanya, si no serà transmet a final, si no hi participam. I doncs, des de la darrera edició, els ciutadans dels països que no formen part del Festival de la Cançó podien votar mitjançant la pàgina web oficial a través d'un sistema global que se diu Rest of the World. D'aquesta manera, permetia comptabilitzar agrupadament els vots com si es tractés d'un país més. En canvi, no formen part de jurat professional. Enguany no veurem a ningú d'Espanya donant els 12 punts a qualcú. Coses que passen. Des de Televisió Espanyola ja han dit que això no té res a veure, que no afectarà gens en el Benidorm Fest, que sí que se celebrarà, que en els darrers anys ha agafat molta volada i ha servit per escollir el representant d'Espanya a Eurovisió, però que es tracta d'un festival, diuen des de la Televisió Espanyola, amb identitat pròpia, totalment consolidat, i que l'any que ve celebra la seva cinquena edició. Ja n'hem parlat avui de matí, Marta Garau, tristos, d'una banda perquè no Espanya no participa a Eurovisió, perquè és un show que mos agrada, però per una altra, valorant mira, positivament
una cosa, sí,
aquest posicionament.
S'ha de ser valent i tocar esdeveniments importants perquè ens fa un missatge al món i que
també t'ha dit
missatge
que
arribi,
que
no tenen la culpa els
artistes. Que Eurovisió no és la ONU, ni és la FAO, ni és que monen de la UNESCO. Ho dic perquè anem a contemporanitzar una mica aquest tema.
És vera que la gent
han sortit
valora...
un festival de sa cançó.
Exactament.
Ha hagut un posicionament polític en aquest sentit en contra d'una guerra aquí, una guerra que molts consideren que és un genocidi. Per tant,
i de totes maneres, ja volen que passi. Ho torna a dir. Resposta totalment desmesurada per part del ministre d'Exteriors. I com s'interpretarà aquest gest? Home, jo vull pensar que no sigui simplement un gest anecdòtic. M'encantaria pensar o tenir un poc de romanticisme. A vegades fan falta decisions valentes. Aquesta és una, veurem com evoluciona i com es valora.
No descartem que més països s'assumin en aquesta iniciativa.
Home, de moment ja n'hi ha un bon grapat.
Aleshores...
Sap, o que se pugui cancel·lar fins i tot, eh?
No, cancel·lar no ho crec, però sí que pot ser que molts de països vagin abandonant el vaixell eurovisiu les properes setmanes o en els propers mesos i tornaríem a una situació inèdita, que és quan només se celebrava una final, perquè ara la semifinal és que, clar, com que Europa va créixer tant en països de mida petita, van haver de fer dues semifinals, perquè si no allò era etern. No descartis que tornem a només final única d'Eurovisió.
De moment no volien deixar de banda aquesta qüestió, perquè és una de les notícies del dia.
Però a tu t'interessa un altre tema.
Mira, mai he estat molt eurovisiva, jo sé que tu sí. Però és vera que darrerament, des de darrers anys, les propostes no m'han agradat molt. Jo sóc més d'Eurovisió, de Maciel, de La La La, de Salomé, és vera, de Serrat, en aquest cas, però
perquè
les
tu,
darreres
perquè
propostes...
Perquè tu això ho vas poder veure en directe.
Home, i tant. Ja vaig... Jo no me vaig perdre cap d'aquests esdeveniments, ni molt banco, igual que tu, perquè recorden els oients que ho saben, som del mateix any.
Per això, jo me faltava poc per anar a Madrid quan se va celebrar allà, que va presentar a Laura Valenzuela, te'n recordes?
Perfectament.
Que la van saludar a l'entrada i li van dir, Laura, mucha suerte, lo harás perfecta.
I en Salomé ens encanta el teu vestit.
Exacte.
Home, i tant. Vinga, anem per feines. A mi el que sí que em va agradar, tu t'imagines de sobte trobar-te a un bar a Nova York i trobar-te de sobte així com de forma tan casual els actors Hugh Jackman i Kate Hudson, que ells de moment no participen a Eurovisió.
No, però podrien, perquè mira com canten aquest Sweet Caroline de Neil Diamond. Moment èpic, aquest que ara recordant, d'adjectors Hugh Jackman i Kate Hudson, cantant el que vols aquest Sweet Caroline de Neil Diamond. Va ser després del lliurament dels premis Gotham, que els actors varen aparèixer per sorpresa a un local de Nova York que es diu Old Maids i varen fer embogir tot el públic que hi havia. Entre riaes, brindis i coreografies improvisades, Jackman i Hudson varen transformar el pub, podríem dir, en una autèntica festa a les totes. Diversos assistents, a qui agraïm eternament aquesta feina, varen capturar el moment en els seus telèfons mòbils i els vídeos no han tardat gens a viralitzar-se a xarxes socials, on els fans van celebrar sobretot la naturalitat i el bon humor d'aquests dos intèrprets. Va ser, sense cap mena de dubte, una d'aquestes nits novaiorqueses que quedaran per al record. I jo ara només espero que qualque fan del dia se trobi en qualque moment d'aquest pont en Marta Garau...
A un karaoke.
A un pub irlandès. Amb una cervesa negra.
I si sona Sweet Caroline...
Cantant Sweet Caroline.
Per favor, millor que millor, perquè és una cançó preciosa. So good. Jo t'he de dir que Hugh Jackman sempre... està meravellós en tot moment, una molt bona actitud, davant la vida també, perquè és vera que sempre s'ha enfrontat a algunes malalties, sempre amb bona actitud, i és un actor que se troba en plena forma.
Demostra que quan tu no és un foc encès,
es
fa poc minvar una mica, però que sempre haurà aquesta flamarada que mos farà sospirar.
No deixant davant del cinema, en certa manera, per contar-vos altres...
Però que bé filet les coses, que estic al·lucinat.
I te necessito tu també, perquè me'n facis a pilota.
Òbviament, si no, quin sentit tindria?
Vinga, anem a parlar de cinema en aquest cas, deia que està molt, molt relacionat el següent tema, perquè és vera que nosaltres, les illes, sempre som com font d'inspiració, amagam encara històries que durant dècades algunes han quedat silenciades o qui sap si poc explicades. Històries que envolten la presència i la influència del nazisme a l'arxipèlag des de l'arribada dels primers alemanys a Mallorca fins a l'ocultació de fugitius del règim després de la Segona Guerra Mundial.
Un passat recent que va marcar la vida de republicans, de jueus, d'intel·lectuals i de famílies senceres que varen conviure en la llarga ombra de la Gestapo. I és precisament tot aquest univers de refugi, de persecució i de propaganda el que aborda la nova sèrie documental d'Offline Producciones en coproducció amb IB3, les Illes Balears sota la Creu Gammada, una producció que es troba ara al bell mig del rodatge i que s'estrenarà a mitjan 2026. Està dirigida per Dani Cuesta, Premi Ciutat de Palma 2024, que vol acostar al públic un relat rigorós i profund, ple de testimonis i d'arxius i personatges que varen viure aquesta realitat en primera línia. I ja el tenim aquí. Dani, molt bon dia, com estàs?
Buenos días.
Clar, com arribes en aquest tema dels nazis aquí a casa nostra? Perquè, com deia Marta, clar, tothom ha pogut sentir en un moment determinat qualque història, però aprofundir-hi no deu haver estat una tasca fàcil.
Bueno, la verdad es que otros compañeros han hecho trabajo previo, ¿no? Hay estudios y hay gente que sigue acercado, ¿no? A este entorno, ¿no? Nosotros lo único que hemos hecho, ha sido ir un poco más allá, ¿no? Y nos acercamos a este contexto, a esta parte de la historia, de una manera transversal. O sea, en vez de trabajar con un personaje solo, quisimos hacer una retrospectiva de décadas, ¿no? Desde un poco la explicación de la llegada de los primeros alemanes, que llegaron con unos motivos totalmente diferentes al nazi, al todo el contexto que engloba al nazismo, ¿no? Llegaron a finales del siglo XIX, ¿no? Y luego toda la explosión al final en la década de los años 20. Y luego toda la deriva de los disidentes y represaliados que se ocultaron en Baleares huyendo de todo el contexto nazi en Alemania, ¿no? Cuando ya Hitler se hace con los mandos, ¿no? Hay una diáspora bestial que se...
Sí, també, Dani, era un lloc per amagar-se.
Claro, claro.
O sea, aquest era un lloc igual, o sea, que nosotros, va a Sud-amèrica, es que igual que va a...
Efectivamente, nosotros, yo creo que la historia que nosotros contamos es la historia de esta gente, ¿no? De la gente que se esconde de una deriva terrible, ¿no? Que luego es buscada, localizada y represaliada, ¿no? Aquí. Y vamos explicando, ¿no? La historia avanza, ¿no? Hasta la caída del régimen nazi y luego, como bien habéis dicho, ¿no? La isla como refugio, no solo de nazis, ¿no? Evidentemente España se convirtió en un refugio por la connivencia del régimen franquista con toda el fascismo a nivel global, ¿no? Sino también de lugar de residencia de personas que lucharon contra los nazis. Para nosotros en esta serie es tan importante una cosa como la otra, ¿no? O sea, toda la parte más, digamos, más relevante, ¿no? Que llama más la atención que son los nazis en sí, ¿no? Porque una esvástica, donde la pongas, te llama la atención, ¿no? Sino también la otra parte, ¿no? La gente represaliada, la gente que sufrió el nazismo en sus carnes. Y luego también tenemos una parte que me pareció fascinante, que es la historia de la gente que sufrió el nazismo no solo aquí, sino represaliados baleares que estuvieron en campos de concentración alemán, ¿no? Republicanos que estuvieron en Gusen-Mauthausen, que es una historia muy, muy, muy significativa, ¿no? Y muy oculta también. Y luego también hay la parte de los divisionarios, ¿no? La gente, personas de Baleares que lucharon con los nazis, junto a los nazis, en el frente este, en Krasnodar, ¿no? O sea, es un ámbito, es un espectro enorme, que es la aventura nuestra, ha sido unirlo todo, ¿no? No contar un personatge concret, sinó unir tota aquesta història, no?
I tot això concentrat, si no vaig errat, en 5 capítols.
Sí,
no sé si el repte ha estat a poder condensar tant de material només en 5 capítols.
Hombre, para mí el gran reto ha sido descartar, Cisco, porque al final cada uno de los personajes que nos hemos encontrado, cada historia, tenía una serie. Y bueno, con descartar, ¿no? Saber un poco, elegir, ¿no? Con qué personaje querías contar la historia, ¿no? A través de... Porque al final son los personajes los que te cuentan la historia, ¿no? Y también para mí, que es una característica de los temas que tratamos, que es un poco cómo evoluciona también Mallorca, cómo evolucionan las Baleares, ¿no? Contar esa historia de las ciudades, ¿no? A través de los espacios, ¿no?
¿Has tret alguns personatges, Dani?
Sí.
Heinz Krakutsky,
sí.
Karl Often...
Sí.
Que formen part d'aquest entramat. Quines són les seves particularitats? Mm-hmm. Qui són?
Bueno, tenemos un... Podemos hablar de los personajes vinculados al nazismo, ¿no? A la deriva fascista, ¿no? Que es más amplia. como pueden ser el cónsul alemán Hans Dede o los dirigentes del Partido Nacional Socialista en de la época que hubo una sede en el terreno, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Una sede del Partido Nazi. Una de las pocas que había fuera de Alemania estaban en la calle 2 de Mayo del terreno, con nombres y apellidos, ¿no? Tenemos incluso los estatutos de formación.
Sí, la seu d'aquest partit nazi estava al terreno, a la vista de tothom, imagina, a peu de carrer.
Claro, o sea, hubo una época en la cual el nazismo, digamos, que era una cosa legal.
Claro.
Claro, Hitler ya ganó las elecciones en 1933 y hasta la deriva de la Segunda Guerra Mundial era completamente...
¿Qué es ahora? ¿Es una casa? ¿Es un...?
Sí, bueno, es una casa.
Es una casa.
No
diré
el número. No diré el número, es una casa.
Qué curiosidad.
Bueno, en el terreno había más... era como un lugar donde convivían judíos que se habían ocultado aquí con la sede del Partido Nacional Socialista, pensiones que estaban llenas de espías, era un sitio muy, muy especial. Entonces, nosotros contamos la historia de estas personas vinculadas al nazismo, pero también la historia de las personas que huyeron del nazismo, ¿no? Y que se ocultaron aquí.
I aquestes persones, perdona que t'interrompi, però sí, sí. Vas contant i me sembla tan fascinant que me venen més preguntes al cap. Aquestes persones que es van ocultar, van tenir relació amb gent local, igual que Mengele quan va fugir a l'Argentina, hi havia gent que fins i tot deia, ai, mira, quin metge que m'ha ajudat o que m'ha donat una mà. Aquesta gent va tenir relació amb gent local?
Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, uno de los principales de los personajes troncales que trabajamos es Jean Krachuski, que es un personaje que luchó en la Primera Guerra Mundial en la Armada alemana, y tras la Primera Guerra Mundial, bueno, tuvo una metamorfosis el personaje. Al final fue uno de los grandes pacifistas que publicaron en Alemania en contra de la deriva del nazismo, ¿no? Del principio de los años 30, y acabó, me dirigió una revista en Berlín, la otra Alemania, bueno, un personaje bestial, y se acaba en Cala Rajada, y en Cala Rajada ya no es que se mezclara con la aprobación de Cala Rajada, sino que montó incluso una empresa, las Cuatro Estrellas, que hacían productos de rafia, y era una ocupaba a un montón de mujeres de allí y cambió incluso un poco el panorama económico de la zona en cierta medida. O sea, eran personajes que, bueno, este señor acabó detenido cuando la guerra civil y acabó en la cárcel en 10 años en las cárceles franquistas. O sea, son personajes que, ya te digo, son fascinantes.
I estem a la documentació, heu hagut de fer recreacions, sí. hi ha material que se pugui filmar, perquè clar, una cosa és explicar-ho i altres il·lustrar-ho amb imatges.
Bueno, nosotros sí, estamos trabajando con archivo, con fuentes de archivo. Estamos, digamos, mucho tiempo buscando documentación al respecto, pero también estamos haciendo pequeñas recreaciones, y luego también vamos a trabajar con ilustraciones también. O sea, estamos haciendo como una pequeña novela gráfica para apoyar la serie. O sea, estamos un poco también ahí trabajando con un ilustrador para tener pues más argumentos, ¿no?, para apoyar esto de los relatos, ¿no? Sí.
Bàsicament perquè és la productora d'en Dani, també és qui s'ha encarregat del programa de Crònica Negra, d'aquesta casa, que sí que va per a creacions, perquè clar, jo m'imagino que il·lustrar segons quin tipus de crims, clar, quan són antics no hi ha manera de posar imatge, i en aquest cas, clar, si això és
hi ha altre problema.
De mitjans segle XX, clar, hi ha poca documentació, poca imatge filmada.
I luego hay otro problema añadido, que es los cambios que han sufrido las ciudades. Ayer esta semana hemos estado en Ibiza y claro, o sea, allí no queda nada, nada más que la parte de Dalvila, todo lo demás es nuevo. No, este señor vive, lo que hablábamos de la sede del Partido Nacional Socialista no tiene nada que ver, clar, con lo que había.
Però m'imagino que igual que tot està totalment diferent i que res té a veure amb aquells anys, també ha ocorregut tot el contrari, anar a un lloc i dir, ostres, això encara té aquella essència, reminiscència, algun detall en concret, perquè també segur que vos heu trobat amb bueno, alguna sorpresa inesperada.
Ayer me encontré...
Ya sabía yo.
Nos encontramos en Ibiza, por ejemplo, una de las familias que de judíos que se ocultaron en Ibiza, que es una de las que trabajamos, los Eberle Holzinger, que esto trabajamos a partir de un estudio que hizo el periodista José Miguel López Romero. La casa donde se ocultan está tal cual estaba. Entonces ellos se ocultan en Esplà de Ibiza, en una casa payesa, y esa casa, ayer estuvimos, la localizamos y está tal cual estaba. Entonces hay veces que te sorprende.
Tal cual estaba significa...
Tal cual estaba.
Con si el temps hagués congelat, sí, aquell
tal,
moment.
Tal cual estaba metida. Hay una antena de la... Pero lo demás está más... En un 90% digamos que está igual. Hay sorpresas, te dan sorpresas. O te encuentras una caja con fotos, Chisco. O te encuentras una...
Por favor, quines ganes de veure... Sí, no me diguis,
sí, perquè li preguntem a Dani, ja que controlen dels temes, si els nazis que van venir a refugiar-se aquí, sí, formaven part de qualque xarxa, un poc com Sodessa de la, sí, pel·lícula, no sé si varen formar també aquestes aliances que se formaven entre ells per intentar recuperar aquesta gran Alemanya, que era el somni que tenien quan va acabar la Segona Guerra Mundial, si des d'aquí varen fer feina per intentar recuperar l'estatus que tengueren.
No, hombre, yo creo que tras la Segunda Guerra Mundial el nazismo quedó a cero. Lo que sí que había redes para que estuvieran tranquilos, digamos, ¿no? Y que vivieran ocultos. Pero bueno, vuelvo a decir, eso era una cuestión de del régimen que había aquí. O sea, no se ocultaron en pocos sitios más.
I Dani, igual que a Alemanya han sortit, sí, alguns fills de nazis molt representatius, i Mabel Cap a Mongot o uns altres,
sí,
aquí també vos heu trobat amb algun descendent?
Sí, però bueno...
No, sí, no se pot... O sigui, no ha volgut parlar.
Sí, bueno, sí, jo m'ho he
hablado. O no vol fer spoiler.
Hay algunos que sí, pero bueno, el otro día estuvimos hablando con la nieta de un SS.
Que viuen aquí, entenc.
Sí, que viuen aquí. Sí, sí.
I però te vols guardar informació per, sí, la, final, per la producció
però
final,
al final, uno no tiene culpa de los pecados de tus antepasados, ¿no? Al final,
te demanava per curiositat, sí, que si encara...
Bueno, aquí hay arraigo. Hay arraigo, sí, hay arraigo. Y lo que hay son personajes que dices... ¿Cómo es posible que este, o sea, haya muerto aquí, ¿no? Después de 50 años después.
Jo no sé, Xisco Nadal, tu, però a mi en aquests minuts de ràdio ja m'ha donat tots els ingredients per quedar-me aferrada a la butaca i no perdre-me els detalls. Per cert, l'estrena està prevista per mitjans 2026, aproximadament.
Sí, sí, va todo como tiene que ir, que creo que sí, para mitad. Sí,
en quin punt de rodatge vos trobeu ara?
Estamos rodando el capítulo... Estamos por el capítulo 4, ya.
Bé, no va malament.
Sí, sí.
Aquí tindràs dos fidels seguidors.
Graves capítol 4,
sí, home,
queda,
Marta. Sí, queda edició, muntatge...
Falta muntar els quatre primers i gravar-ne...
Estamos
ja saps que jo sempre tinc una visió optimista de la vida,
Sempre estàs somiable.
Sempre l'he dit, si va todo como tiene que ir.
Exactament.
Quería también comentar... Esto es un trabajo que arranqué con Tomeu Canyelles, que ho coneixes bien.
Company dels capvespres,
sí,
de Tientol.
Sí, y bueno, llevamos años desde que empezamos con la Biblia de esto, y bueno, es el que me ha acompañado en todo el camino. Sí, sí.
Des d'aquí, salutacions. I la nostra més sincera, enhorabona, perquè de veure que frisam per poder veure aquesta producció. Les Illes Balears sota la Creu Gamada. Hem parlat, sí, amb el director. Dani Cuesta, moltíssimes gràcies.
A vosotros, sempre.
11:26, una petita pausa. Parlam del moviment que ja hi ha a l'aeroport de cara a aquest pont, que sembla que no és tant, però els balears no sé si han pensat que millor haurien de sortir de cara a Nadal. Ho descobrim tot d'una, amb Pedro Fiol, per part de Aviva.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Els aeroports de les Illes operaran 1.700 vols des d'avui fins dilluns per aquest pont de la Immaculada. Això és aproximadament un 3% més que l'any passat. De totes maneres, com dèiem, Xisco, en aquest pont molts residents han optat per ajornar les vacances fins les festes de Nadal.
Així és, per contra, ho dèiem abans, els bars i restaurants han augmentat les reserves per aquests dies festius, ja que és un pont relativament curt, de només 3 vespres, i supos que és per aquesta raó per la qual alguns illencs han descartat viatjar aquest dies. En volem parlar precisament amb en Pedro Fiol de Viva perquè ens expliqui una mica com es faci una radiografia de com està ara mateix aquest tema. Pedro, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Xisco.
Encantat de saludar-te, com sempre. Un pont curt, segons la Marta Grau, per ella tres dies són una minúcia.
Home.
Tu creus que per això els illencs han decidit reservar-nos per Nadal?
A veure, hi haurà bastants de moviments i desplaçaments per aquest pont, però és cert que tampoc m'ho dona per fer gaires experiments. Nosaltres el que hem trobat a faltar són aquestes operatives especials tan característiques que tenim per el pont de desembre, on anem a indret, on normalment els vols regulars no hi arriben, però clar, ningú ha volgut arriscar per un pont tan curt. És a dir, hi haurà desplaçaments, de fet hi ha una previsió d'un 2-3% més de seients comparativament amb l'any passat, però el que realment està funcionant força bé és les dates de Nadal i de Cap d'Any on els residents disposaran de més dies per fer les seves vacances.
Per tant, d'aquest pont en parlarem diferent l'any que ve, 2026, que dia 8 cau en dimarts, i seguint se podrà agafar dilluns, per tant, se podria fer un pont de 5 dies, que volies que no sempre, anima una mica més. Altres anys, Pedro, el volum de sortides ha estat molt més gran, molt més elevat.
Mira, el volum de sortides d'enguany és molt semblant en el de l'any passat, que també va caure en cap de setmana. I vos podeu imaginar que inclús avui les persones, pràcticament tothom surt en divendres per intentar allargar al màxim en aquest pont. Quan el pont cau en dimarts, dimecres, dijous, això el que permet és que un ja pugui fer unes estadies més ambicioses, pot anar potser a fer circuits de 5 o 6 vespres, i realment és un al·licient i un incentiu a l'hora de rascar-se les butxaques i intentar fer l'esforç per sortir. Aquí l'únic que mos han limitat a residents, i que no és poc, no li vull llevar mèrit, és anar a la península, per exemple, per fer unes escapadetes d'aquestes curtones i viure una miqueta el Nadal diferent en el que vivim aquí a Balears, i sobretot el que fem normalment són aquests mercadets de Nadal, aprofitant que tenim aquestes connexions tant a Suïssa com a Àustria, Alemanya, França també, perquè no tot el que és Alsàcia també que està en auge, però tot han estat vols directes, operativa existent, i ningú ha inventat res diferent perquè, evidentment, no hi havia marge per fer coses més ambicioses.
Destinacions preferides de cara a aquest pont? Tenim una llista?
Mira, ja no és qüestió preferida, podríem xerrar per volums. Principalment ens desplaçarem a la península, és a dir, tant Madrid, Barcelona com València, les grans capitals del món, realment hi ha uns enlluernats més potents, això ens sedueix bastant, aquests recintes ferials, que sobretot hi ha a Madrid, que s'anuncien per la televisió, també sedueix molt en el públic més infantil i a les famílies, però si ja som més ambiciosos, que està funcionant molt bé i ens està sorprenent, perquè a més no tenim ni operativa de vol directe de Palma, ens hem d'anar tant a Madrid com a Barcelona com a altres aeroports de la península, és anar a Lapònia. És a dir, sorprenentment, aquests viatges que són tan cars, mos sorprèn, no?, que la gent faci aquestes inversions. Això és un poc quan se va imposar la moda de que tothom, per la comunió dels infants, tenia que anar a Disneyland París i que no eres ningú si no hi anaves. I en aquests moments, Lapònia, que són viatges bastant cars, evidentment no a l'abast de tothom, però sorprenentment enguany han tingut un repunt per aquesta destinació, és a dir, anar a veure la terra del Pare Noel i fer tota aquesta activitat complementària que alberga Finlàndia.
I una cosa, Pedro, clar, la teva butxaca no és la meva i no és la de Marta Garau. De què parlam quan deim que Lapònia és cara?
No, Lapònia és cara perquè són viatges de 4 a 5 nits que oscil·len entre 2.700 i 3.000 euros com a mínim per persona.
3.000 euros?
Malgrat tinguis pensió completa, malgrat tinguis totes les activitats incloses, com pot ser donar menjar en els renos, anar a una casa típica lapona, fer pesca sobre gel, l'activitat de raquetes, els huskies, tot això, evidentment és una destinació cara perquè ja aquestes activitats, si els contractes directament allà, ja valen 200 o 300 euros. És a dir, anar a fer una excursió per veure aurores boreals no en baixes de 200. Són viatges cars, amb pensió completa, i hi ha un mercat que ho demanda, i és vera que tal vegada la península fa 5 anys ja està en repunt i tothom que podia hi anava, i ara mos ha arribat a nosaltres aquesta febre, i enguany sí que s'ha viscut bastantes reserves per part de residents per anar a Lapònia.
No t'imagines, Pedro Fiol d'Avi, va ser cara que ha posat a Marta Garau quan t'has parlat de huskies. Ella ja se veia en sos cans, allà passant-se pipa.
Home, per sa butxaca és un dels viatges més cars, i com bé estalviar moltíssim,
euros per 5 dies, si mateix s'ha de fer molta il·lusió anar a el Pare Nadal.
Però de totes maneres, si no, sempre podem anar més propet, gaudir d'unes festes, en aquest cas, o d'un pont més econòmic, perquè vosaltres sempre plantegeu diferents alternatives. Tornarem a parlar de cara a Nadal, perquè ja he dit abans, Pedro, que hi havia alguns illencs que s'havien reservat aquests euros per vacances de Nadal. Top destinacions de cara a Nadal, abans de dir-te adéu, seran?
Mira, te podria dir que seria Marroc,
sí?
Seria Egipte i Turquia. És a dir, com ara, pel pont de desembre, anant cercant aquestes sensacions bucòliques i nadalenques i molt de fred, quan arriben les dates de Nadal, inflexionam la nostra ment i cercam destinacions una miqueta més càlides, no tan llunyanes, i que ens permeten fer aquests circuits, aquests tours d'una setmaneta que també funcionen.
Sí, sí. Ahir vaig tenir un sopar i uns amics se'n van a Egipte. És a dir, ara tot és Egipte i és Museu Egipci del Caire. Tothom hi vol anar.
Sí, que no caiguin, perquè ja saps que té com una espècie
d'aigua
que sembla un mirall. Exacte, i es va fer viral perquè tothom queia en aquesta espècie de mini llac que tenien just davant dels faraons. Pedro, sempre és un gust parlar amb tu. Que tinguis bon viatge si te'n vas.
Malauradament, me quedaré aquest pont per aquí. Però bé, ja sortirem més endavant.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta. 11 i 36 minuts. Continuem amb més coses, ja que de mica en mica ens anem acostant a les festes. I tots sabeu que Nadal és una època en què l'esperit de la solidaritat, sobretot, emergeix. Volem ser millors persones. Això ho hauríem d'intentar fer tot l'any, però sí que és vera que és una època on afloren alguns sentiments. I per aquesta raó vos volem parlar d'una campanya solidària promoguda per Àsima. Xisco.
Així és, Àsima ha iniciat una campanya solidària de recollida d'aliments i productes per ajudar les famílies que més ho necessiten. La iniciativa se centra en aliments bàsics, productes d'higiene i articles per nadons, amb l'objectiu de donar suport a la comunitat durant aquestes dates. Avui volem conèixer més detalls sobre aquesta campanya i com la ciutadania i les empreses poden implicar-se per això. Volem connectar ara amb un dels responsables precisament d'aquesta campanya promoguda per Àsima. Molt bon dia.
Sí, hola, què tal? Buenos días.
Encantat de saludar-vos. Què vos ha duit a organitzar aquesta campanya de recollida d'aliments i productes?
Sí, bueno, pues esta campaña llevamos, es una iniciativa que desde Àsima, a través de Fundación Àsima, hemos puesto en marcha desde el año 2013, con el fin de recoger productos de primera necesidad a beneficio de entidades sociales mallorquinas que trabajan con colectivos vulnerables. Y en este sentido, este año nos hemos centrado en la campaña en la recogida de alimentos, productos de limpieza e higiene, tanto para adultos como para niños.
Ana, com a directora d'Àsima, no és la primera vegada que feis aquesta iniciativa. De fet, es va consolidant a poc a poc.
así es, como se indicaba. Es una iniciativa que tenemos desde el año 2013 y se ha ido consolidando. Cada vez son más empresas asociadas a nosotros, asociadas que están dentro de los dos polígonos de Son Castillo y de Cambalero, que están participando en esta campaña de recogida de alimentos. Estamos hablando de unas 50 empresas que ponen su granito de arena a favor de estas entidades que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.
De quina manera podem col·laborar, donar una mà a empreses que ens escoltin, persones que ara mateix diguin, mira, jo també podria donar una mà, de quina manera se poden adherir?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros encantados de recibir los productos de cualquier empresa o cualquier persona individual que esté interesado en colaborar. Nosotros la recogida la hacemos en nuestro espacio sociocultural que está en el antiguo parque de bomberos de Asima. Estamos en el polígono de Son Castillo y allí tenemos abierto por las mañanas, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 del mediodía. Pueden ir con estos productos que indico, tanto de alimentación como de limpieza, que los recogeremos porque luego serán, pues eso, entregados a 8 entidades, este año en concreto 8 entidades sociales que recibirán estos productos para que puedan entregar a los colectivos, a sus usuarios, antes de lo que son las fechas navideñas, los días de fiesta.
I som en conversa amb Anna Requena, d'Asima, parlant d'aquesta campanya solidària, i volíem demanar-te, Anna, fins a quin dia estarà activa la campanya i quan se farà l'entrega final d'aquests productes, perquè la gent diu, ai, tenc un dia, tenc dos dies, fins quan se podran deixar productes a la vostra seu?
Sí, sí. Realmente la entrega la vamos a realizar el día 19 de diciembre, que es viernes, y la recogida la haremos hasta el martes, día 16. Hay que pensar que la recogida nosotros tenemos que prepararlo todo, organizarlo, para que pueda ser cómodo a la hora de hacer la entrega a cada una de las entidades sociales que van a acudir a la recogida.
Hi ha alguna història personal, algun vincle, algun fet relacionat amb alguna d'aquestes empreses que t'hagi cridat l'atenció i que vulguis compartir amb nosaltres? Perquè és vera que ho dèiem sempre, cada petit gest compta i fa feliç a moltes persones.
Sí, bueno, es que hay multitud de casos y además cada una de las entidades está trabajando con colectivos diversos, colectivos de adultos con necesidades, colectivos de niños. Nosotros, por ejemplo, estábamos encantados, pues todo lo que tiene que ver, sobre todo con el mundo infantil, esas ayudas que se hacen de alimentos, de productos de higiene, pañales, productos especiales, potitos y productos de higiene y de limpieza específicos para niños, porque sabemos que son niños que pues seguramente tendrán dificultades para tener en sus propios domicilios particulares de esos productos especiales o de esos alimentos que nosotros podemos considerar básicos, pero que hay familias que en estos momentos pues no pueden contar con ellos.
Des d'aquí, doncs, una crida que a tothom pugui donar una mà. Malauradament vivim en un temps, en un context on la vida és molt cara. Fer front a les despeses d'un llarg dia a dia és molt dificultós i iniciatives com aquestes, en què la gent mostra la seva cara més solidària, són més que benvingudes. Agraïm a Anna Requena, directora d'Asima, per poder haver estat avui amb nosaltres i sobretot des d'aquí aquesta crida a la gent que vulgui donar una mà, perquè, com dèiem abans, tot compta. Moltíssimes gràcies, Anna.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Són les 11:42 minuts. Escoltem uns consells. Avui és divendres, no hi ha divendres, sinó parlem en aquest programa de cinema.
TV3 Ràdio és entreteniment.
TV3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. TV3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Ens encanta el divendres perquè aquí ens encanta el cinema.
I have lied, steal, cheat or kill. And God is my witness. I'll never be hungry again.
I un dia més en companyia d'Scarlett O'Hara, dir-vos que començarem per una de les estrenes espanyoles de la setmana, el Luis Tosar de protagonista. Es titula Golpes i sona així.
Llevan tres atracos en 10 días. En total se han llevado casi un kilo. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
Todo el barrio habla de ti. Eres famoso.
La pel·lícula explica la història de Migueli, que és un delinqüent que surt de sa presó a l'Espanya en transformació de principis dels anys 80, un home que vol mirar cap al futur, però que abans haurà de tancar ferides del passat i per fer-ho necessita molt de doblers i els necessita aviat. Aquí ja podem intuir com anirà la cosa. Per això, quan arriba a Sevilla, reuneix la seva antiga banda i peguen diversos pals seguits a sucursals bancàries, joieries i fins i tot el primer casino de la zona. No ho tindran fàcil perquè la policia ha encarregat el cas en en Sabino, que és germà mateix del lladre, i que coneix molt bé com pensa aquesta banda. Però en Migueli han de dir que està decidit a no aturar-se perquè vol arribar fins al final. Aquesta pel·lícula és òpera prima d'en Rafael Cobos, que és guionista habitual d'en Alberto Rodríguez, a qui coneixeran, per exemple, per La Isla Mínima, o la sèrie Anatomia d'un Instante, que s'acaba d'estrenar ara per commemorar aquests 50 anys de l'instauració de la monarquia a l'estat espanyol. I han de dir que ja va dirigir i escriure una sèrie com El Hijo Zurdo en María León, una sèrie que jo recomano perquè no és per tots els públics, però estic convençut que vos agradarà. Qui surt? Un duel entre dos germans protagonistes, que són el Luis Tosar i en Jesús Carroza, tots que han de dir que ja se coneixen molt perquè varen coincidir a Celda 211 i El Niño del mallorquí Daniel Monzón. I els acompanyen, entre d'altres, Teresa Garzón, Cristina Alcázar i Carlos Bernardino. Noms que potser d'entrada no vos sonen, però que si els veus, els hi poreu cara perquè solen ser secundaris habituals a moltes pel·lícules espanyoles. Aquesta pel·lícula es va preestrenar a la Seminci de Valladolid d'enguany i, segons la crítica, en Javier Ocaña del País diu: un notable debut d'en Rafael Cobos en gran virtuts, com per exemple la magnífica direcció artística d'exteriors i interiors de Gigi Pellegrini i la banda sonora de Bronchi i l'exquisida cura que posen en la imatge. I segons el Luis Martínez, del Mundo, diu que és un thriller emocional, pautat i desmesurat, que és una pel·lícula admirable en la seva ambició, febril a cada un dels seus passos i emocionant fins a l'esgotament. Per tant, si te fa il·lusió esgotar-te aquest cap de setmana,
home, no
que tindràs un dia extra, que dilluns és festa, doncs aprofita.
Home, hem d'anar al cinema aquest cap de setmana, que el manco és un poquet més llarg, per què no? De totes maneres, no sé si encara m'estimo més la segona recomanació.
I la segona recomanació d'avui és A Chanichi, d'en David Frayn.
No te lo esperabas, ¿eh?
¿Qué leches es esto?
Señoras y señores, hemos llegado al nudo.
Supongo que la operación no fue bien.
La història és una mena de fantasia en la qual, en un més enllà on les ànimes tenen una setmana per decidir on passaran l'eternitat, na Joan s'enfronta a una diabòlica disjuntiva, que és la de triar entre l'home amb el qual ha compartit la seva vida fins al moment i el seu primer amor, que va morir jove, ja ha estat dècades esperant-la a que ell arribés en aquest limps on se troba ara mateix.
Vaya decisió.
Clar, després de la decisió de Sofí, aquesta.
Home, té bona pinta de totes. Estava pensant que les pel·lícules que se centren en el més enllà o poden ser molt bones...
O poden ser molt xereques.
Molt nyonyes, com se diu.
Carrinclones.
Sí, totalment. Bé, haurem d'esperar. També va ser una sorpresa de City of Angels, de Nicolas Cage. No sé si la vas veure. O Ghost. O sigui, que no Ghost, totes són...
Ghost és un sí, City of Angels és un no.
Sí?
A mi no m'agrada gens.
No t'agrada gens? Jo la vaig trobar interessant. O El cielo se equivocó.
A mi és que Nicolas Cage me fa parés en general.
Quin roís, El cielo se equivocó, una de les pel·lícules de la nostra època, dels 80, exacte, també, que un neix, quan s'ha mort, torna a néixer i se'n recorda. La memòria no se li en va i és una història d'amor meravellosa.
Intenta tornar a recuperar allò que tenia i descobreixes que no sempre és possible. Però si te donessin a triar, si ara, per exemple, tu fossis na Joan, què faries?
Home, depèn de la intensitat del primer amor. Perquè imagina't...
Bé, tu sabràs que l'has viscut.
No, ah, no. M'ho demanes allò personalment.
Clar.
Ah, no.
Com a Marta Garau, tu
jo,
què triaries?
Jo, evidentment, triaria la meva parella actual. Primer amor, primer dolor, com el famós llibre, no? Deixa't de primers amors.
Per si ara mateix esteu amb escoltava sa ràdio, que quedi clar...
que
fins i tot no en el més enllà el triaries a ell, no? Que no val disgustos.
Exactament.
No val discussions ni necessàries.
No,
que tenim un pont per endavant. No?
I ho hem de passar bé i tranquils.
Perfecte. Qui protagonitza? Elisabet Olsen, que és la germana petita de ses bessones Olsen.
Sí.
Clar, ses bessones dedicades a cosmètiques i coses diverses. Elisabet s'ha centrat més en el que seria sa feina com a actriu. Un dels somo de tota sa vida és en Miles Teller, a qui me'l recordaran per Top Gun, Maverick o per Els Quatre Fantàstics, i l'altre és en Callum Turner, que ha sortit, per exemple, a Los Amos de l'Aire o Animales Fantásticos, aquesta nissaga secundària basada en personatges de Harry Potter. La pel·lícula es va preestrenar a Toronto l'any 2000, en el Festival de Toronto 2025, i en els Estats Units se va estrenar fa dues setmanes.
I què diuen les crítiques?
I de les crítiques, hi ha de tot, diuen brillant, divertida i d'un enginy que hom pot gaudir estones. Diu que quan Eternity es cansa de deixar anar frases brillants, no li queda més remei que desenvolupar l'argument i és llavors quan cau en gairebé tots els paranys més elementals d'aquest tipus de cinema.
Bé, sí, és el que te deia abans de les pel·lícules de la vida després de la mort.
Això del Luis Martínez del Mundo. Mm. Però en Richard Lawson, de The Hollywood Reporter, diu que en Elisabeth Olsen navega per un triangle amorós post-mortem a una comèdia reflexiva i encantadora.
És una pel·li de migdia. De sofà, de casa. Igual no estan per anar al cinema, però bé.
O de cap al tard, com el poema de Joan Alcover. Que passa l'any que ve, any Alcover, haurem de començar a recitar cap al tard, Desolació, La Balanguera.
Mos podem preparar.
Tu que ets una gran rapsoda.
Aquí estaré.
Hauríem ja de repassar.
Espero no estar a l'altura. De totes maneres, tenim una tercera i en aquest cas parla també d'amor. El manco anava en la mateixa línia.
Així és, perquè es titula Me has robado el corazón.
El objetivo en estas apps es cazar unicornios. Esos hombres perfectos que ves una vez y desaparecen más rápido que el wifi gratis.
Le he contado a mi madre que tenía una cita con una chica y ha dicho, pues le voy a hacer unas magdalenas. ¿Damos un paseo?
De què va aquesta pel·lícula? I doncs Eric, que és un enginyer jove, després de conèixer a Nadera a una app de cites, l'engana perquè li faci de conductora. Fins aquí no seria un drama, més enllà de que pot ser una mica de morro i no te fa ganes conduir. Però què passa? Que fugen cap a Galícia després de robar un banc a Madrid mentre la policia els encalça. Què t'apareix, secretari?
Home, que ja l'atenció està garantida.
Tu t'imagines que... Tu no, perquè estàs feliçment casada, però tu t'imagines que vas a una app de
perquè
cites...
Perquè totes les solucions d'avui van cap al meu matrimoni?
No, dic perquè te vull demanar per les pel·lícules i tu no entraràs a una app de cites, o sí?
No, per favor,
clar, per
ni
això
molt
dic,
manco.
Que jo no vull drames. Te deia, una pel·lícula que arranca amb aquesta premissa argumental dirigeix Chus Gutiérrez, que és autor, entre d'altres, de Tu madre o la mía, Guerra de suegres, de Caperucita Loba, que és una pel·lícula de la humorista Marta González de la Vega, avui que parlàvem de dones humoristes, que jo la recomano perquè la vaig veure per riure una estona, és ella explicant una mica com s'enfronta en el seu panorama amorós i El Calentito, entre d'altres. Nachus Gutiérrez sempre sol fer molt bona feina. Qui hi surt? Nos Carcasas, el germà d'en Mario, i Nana Jara són la parella protagonista d'aquesta pel·lícula, i els acompanyen en Luis Zaeras, en Antonio Pagudo, en Nana Milán, Arturo Valls, en Paul Granch, que és cantant, recorden que va sortir a Élite, i també en Locomia, en Juan Amodeo, que és un d'aquests humoristes que ha crescut, diguéssim, sota el que liu d'internet, a base de fer vídeos, i que ara omple molt de teatres. Doncs en Juan Amodeo fa un dels seus primers papers com a actor, i també surt en Mario Marzo, que ara que és el que té un podcast que se diu Quieres ser mi amigo, que era... ell era secundari a una d'aquestes sèries d'Antena 3 de los... no sé dir Los Imposibles o Los Magníficos o Los Fantásticos.
No l'he vista.
No sé què se diu... Ara no recordo què se diu la sèrie, en Mario Marzo hi sortia. També és músic i també fa cosetes d'actor. I tot aquest poti-poti surt en aquesta pel·lícula. Què diu la crítica? Nenit Roman, de Cinemania, diu: només diran que la història enganxa, els dos protagonistes estan encantadors i en el Luis Zaera sempre és un gust veure'l en pantalla gran sempre. Per tant, no poden demanar més.
I, home, ara la cartellera, el que és la cartellera es veu que fluixetja un poquet. A vegades, sí, perquè de cara a Nadal sempre hi ha com un període de stand-by per després les grans estrenes dels dies de Nadal. Perquè aquestes tres, es veu que són pel·lícules que no estan malament, de totes maneres no estem parlant de superestrenes.
No són d'aquestes pel·lícules que et farien aixecar-te del sofà sí o sí per anar-la a veure. No, cap de les tres és una cosa que m'imagino has estat esperant des de fa temps. Però si diumenge vas a fer una volteta i dius, ja que has anat a veure els lluns de Nadal, ets en el centre de ciutat o a Menorca, no? Pots anar a Sofimats de Menorca, si no pots anar en el centre d'Augusta, a Palma, depèn d'on te topi, vas a fer un volti i t'ho passes pipa i vas anar al cine.
Quina va ser la darrera vegada que vas anar al cine? Xisco Nadal?
Pues, ara ho intento recordar. I
és que és això, és que hem d'anar més al cinema.
Fa molt, moltíssim, clar. Perquè entre la feina i que me passa la dia que nostra, vulguis que no, que és la darrera que vaig anar a veure al cinema, jo.
Veus? És que sap greu que a mans del cinema, fins i tot gent que li agrada el cinema...
Va ser Els Quatre Fantàstics.
Però si tu mai veus pel·lícules de superherois,
però
vas amb els teus nebots.
No, que va, no.
Ah, per ple?
El meu nebot ja són granats, ja poden anar al cinema tots sols, tranquil·lament.
Bé, però podies anar com a bon tio acompanyant-los.
Sí, però jo som molt d'en Pedro Pascal, i com que sortia en Pedro Pascal...
O sigui, tu vas veure la pel·li darrere, que per cert és boníssima, a mi me va agradar molt. Aquell nadó, amb els poders especials, aquell moment de la bimbolla.
Divertides. Un reboot d'aquests que fan molt als Estats Units, que tornen com a arrencar la nissaga, que jo crec que va estar interessant. És d'aquestes coses que dius, ai, avui cap vespre que tenc una estoneta lliure, era fent un volti per ciutat, vaig aprofitar per anar a pegar una mossegada i vaig anar al cine.
I no m'has contat encara que te va semblar Frankenstein, que per jo és la pel·lícula de l'any, que per cert aprofit per demanar-te, mentre esperam a la gent d'esports. Per això estic contant la nostra vida en aquest darrer minut.
No te preocupis, gràcies a que un home que podria ser bomber, com és en Mickey Tous, acaba d'entrar per la porta. No te diré el que penses de Frankenstein, perquè sé que discutirem.
I no
vull acabar la setmana...
No. Volem truis...
Claro, duent a la contrària, perquè sé que tu ets molt de Frankenstein.
Sí, de fet, és la pel·lícula de l'any i aprofit per recomanar-la si qualcú ens està escoltant.
Com que m'has demanat, jo crec que està sobrevalorada, ja està. No m'ha agradat.
Per favor, sintonia d'esports, que això no se'n mereix ja cap paraula més. Home, bon cap de setmana, sí. Xisco Nadal.
Gràcies, ara me n'anava una mica trist. Tenint en compte que me'n vaig de pont, no volia partir...
Bon cap de setmana.
Bareat aquest dia.
Xisco
Nadal. Bon cap de setmana, estimats.
També per Miqui Tous. Això sí, abans ens compta l'actualitat esportiva, company.
Molt bé, gràcies, idò, també per aquest cap de setmana que mos espera. Idò, res, un divendres també que arriba farcit a la plana esportiva, perquè ahir l'Atlètic Balears va fer història, va guanyar a un primer a la Copa del Rei, s'ha classificat per als 16 de final amb un gol d'en Tobar. Ara el conjunt mallorquí s'assegura la pròxima eliminatòria a jugar contra un gran, el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid o l'Atlètic Club de Bilbao. Escoltaran protagonistes d'aquesta gran victòria. També parlaran del Mallorca, que juga avui a les 9 del vespre al camp del Coe. L'Oviedo ha de guanyar sí o sí, farem la darrera hora d'aquest partit amb el nostre company Toni Fuster, i també tindran temps pel futbol sala, perquè avui tenim Champions. Son Mos juga al Palma Futsal, que necessita guanyar per continuar viu a la competició.
Moltíssimes gràcies, company. T'escoltar amb tot d'una. També a Pere Gibert, amb els continguts del programa El Dia a Menorca. Bon dia, Pere.
Bon dia. Avui parlarem amb na Raquel Hernández, responsable de comunicació de Càritas Menorca, per donar a conèixer la campanya de Nadal de l'entitat amb el lema «Mentre hi hagi persones, hi ha esperança». A més, rebrem a l'estudi l'artista menorquí Leon Manso. Ens presentarà el seu disc Monstre Final i vindrà acompanyat de la seva guitarra per cantar-nos en directe algun tema inclòs a aquest nou treball. De fet, el tenim aquí a l'estudi ja fent algunes proves de so. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silvia Pons. Bon cap de setmana.
Igualment per tu. I Laura Tura i Bici Formentera, bon dia. Ara sí. Tenim a Laura Tura i Bici Formentera. Bon dia, si no, Jaume Noguera, mentre esperam a Laura El Dia a Mallorca. Per on anireu avui?
Mira, primer de tot parlarem amb en Damià Gomis, catedràtic de Física de la Terra de la UIP, que fa poc ha tornat a parlar del canvi climàtic a les illes. D'aquí unes desenes d'anys hi haurà platges que retrocediran. Això no hi ha volta de fulla. Hem de deixar de consumir tant de carburants. També parlarem del campió del món d'escaràbel duplicat en català, que és mallorquí, del nou tema de Bochero Electric Quartet i també d'un nou servei de seriologia que es diu que són espades.
I Laura Tura, ara sí, a Eivissa i Formentera, per acabar el programa.
Ara sí, mil disculpes, companys. I nosaltres tenim un munt de cultura i d'agenda de cap de setmana. Parlarem de llibres, una novetat editorial que ens portaran a Joan Aguirado, de noves descobertes musicals amb en Pere Navarro, i repassarem això, l'agenda del cap de setmana, l'esportiva amb en Raül Medrano, i la més cultural i dòcil en aquest pont que ens ve per davant amb Nibón Araño. Tot això, companys.
Bon cap de setmana.
Igualment.
I bon pont per tothom.
Pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino.